Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Les dues, comença l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
Encadenant dues o tres victòries a la segona divisió B, la mossegada que li fas a la classificació és ben notòria. Per això, tombat l'Aragón, ara el Sabadell confia en sumar per segon cop aquesta temporada dos triomfs seguits, aprofitant que el calendari ens porta a jugar durant aquest mes contra els quatre rivals que ocupen a dia d'avui, a hores d'ara, la zona de descens i, a més, de forma consecutiva, tots quatre. Demà passat al davant, el centre d'esports tindrà un Peralada que, des que va canviar d'entrenador, no ha perdut encara, si bé només ha guanyat un partit. A casa, a més, acostuma a veure porteria i a pilota aturada ja va fer dos gols a la nova Creu Alta, el que és un bon toc d'atenció. Sense Àngel, sense Miguel García, però possiblement amb Dani Gómez, que encara es dubta, i si no, amb Josu al lateral. És divendres, dia de prèvia, aquí a l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El comandament de tot plegat, de com a mínim la qüestió tècnica, el Toni González, com sempre, tocant els botons. Fins ara.
Què es comenta a la recepció?
Tenim la prèvia del Peralada Girona B Sabadell amb dos entrenadors visitant també terres gironines per saludar un bon amic de la casa i amb les estadístiques d'aquí, si no, del Miguel Ángel Rodríguez. Una mica d'handbol, de bàsquet, de motor i, atenció, amb un ull també a Pyeongchang, on ja han arrencat els Jocs Olímpics d'hivern.
I fora de l'hotel?
El Barcelona s'ha classificat per la seva cinquena final consecutiva de la Copa del Rei de Futbol, el que cap equip havia fet fins ara. Els blaugranes van guanyar ahir 0-2 a Mestalla en el segon partit de la sèrie, amb gols de Coutinho i de Rakitic. Avui arrenca la jornada 23 a primera divisió, serà a les 9 a Sant Mamés amb l'Atlètic Club Les Palmes. A la mateixa, a la segona A, Granada-Valladolid, amb el sabadellenc Jordi Masip a la porteria del Pucela. I és Svetislav Pesic ha estat presentat avui com a nou entrenador del Barcelona l'Assa de bàsquet. De fet, fa tot just uns segons, l'endemà que l'equip, encara amb Alfred Julba, perdés 94-82 a la pista del Maccabi Tel Aviv. Victòries ahir també del València contra el Xesca de Moscou i de l'Unicaja contra l'Anadolu Efes, i en canvi derrota del Baskonia a la pista del Panathinaikos. Avui el Madrid rep a 3:15 un altre equip grec com és l'Olympiakos. Finalment, la selecció espanyola de futbol sala ja és a la final de l'europeu que es disputa a Eslovènia. El combinat estatal s'enfrontarà a Portugal després d'empatar amb Kazakhstan i passar els penals amb una gran actuació de Paco Sedano.
Han parlat en les últimes hores.
Phil Coutinho ahir va fer el seu primer gol com a blaugrana i va ser, a més, a passada d'un bon amic, Luis Suárez.
Mi primer gol, ja estava buscando ya algunos partidos y bueno, hoy ha salido y bueno, me quedé muy contento, pero lo más importante también es que el equipo ganó y vamos a disputar más una final. En el otro equipo que estábamos jugando, cuando jugábamos juntos, mi primer gol también fue un pase suyo, entonces espero que pueda, cuando esté en el campo, ayudarlos a marcar a él, a Leo y a todos también.
Bona curiositat, Luis Suárez també assistint a Coutinho en el seu dia al Liverpool. I l'entrenador rival ahir, Marcelino, defensa que el seu València ha fet una eliminatòria, diu, digna.
Tuvimos nuestras oportunidades y estuvimos en la eliminatoria. Creo que hicimos una eliminatoria más que digna. Me da la sensación que en el primer tiempo merecimos igualarla, no lo hicimos y luego pues el gol de ellos en el inicio del segundo, que creo que también habíamos empezado muy bien, pues decantó la eliminatoria de su lado.
I a les xarxes socials.
El vídeo que ha penjat Alexis Rodríguez a Instagram, anem a veure si ho diem bé, XYYSOBST, des de Madrid. Diu, després del 3:48 de diumenge i un dels meus millors entrenaments dimarts, estic preparat per competir demà a Salamanca al Campionat d'Espanya Sub-23. El veu corrent i, a més, en forma a l'Alexis Rodríguez. Tota la sort del món per l'atleta sabadellenc.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Gràcies. Com dèiem, en començar dia de prèvia aquí a Ràdio Sabadell, a l'Hotel Suís, en directe avui, 9 de febrer del 2018, 5 minuts i mig per sobre de les dues. Avui ha parlat Toni Saligrat, ho ha fet a la zona mixta de l'estadi de la nova Creu Alta, ho ha fet, com és habitual, també després de l'entrenament aquest matí a Olímpia del conjunt arlequinat. D'entrada, tots disponibles, excepte Àngel Martínez, sancionat de cara a aquest compromís, haurà de complir cicle, i també Miguel García, com us explicàvem fa un parell de dies, lesionat al Écija, no podrà jugar al camp del conjunt Champagné, aquest municipal de Peralada. La bona notícia del dia, sense cap mena de dubte, a l'última hora al centre d'Esport Sabadell, és que avui ha entrenat amb total normalitat Dani Gómez, del qual tenim moltes notícies, ens les porta ben fresques el Marc Pijuan, que ha passat avui per la nova Creu Alta. Marc, com estàs?
Bona tarda, Adri, tot bé. Avui una mica més fresquets, avui t'he de dir, eh?
Home, avui la veritat és que la temperatura era... Aquesta nit ha glaçat aquí a Sabadell i no venia massa de gust vestir-se de curt. No sé si algun valent directament anava de curt o avui la roba d'hivern era trending topic dins del vestidor.
Et diré que de nosaltres, òbviament, no, allà. Però sí que hi havia gent, perquè encara estan rodant aquest anunci de la Copa Saudí, que
ens
ja ho vam comentar...
Ens preguntaven a través de Twitter, ho vam comentar aquí a Ràdio Sabadell,
fa uns dies aquí a l'Hotel Suís. Doncs, de fet, segueixen allà. En principi, s'acaba avui el rodatge aquesta nit. Ens deien des del club que haurien de marxar ja i desallotjar avui, per exemple, una sala de premsa que estava ocupada, i per tant doncs ens ha tocat fer la roda de premsa amb Toni Saligrat de peu a la zona mixta de la nova Creu Alta.
Vaja, que ha passat fred avui el Marc Pijuan parlant amb el tècnic de Torrent. Anem a sentir-lo en la prèvia d'aquest partit contra el Peralada Girona B. Dèiem que avui la informació està molt centrada, Marc, en el cas Dani Gómez, o en l'estat físic de Dani Gómez, perquè hem tingut novetats.
Sí, en principi bones notícies, tots tranquils, com a mínim de cara a aquest duel de diumenge contra el Peralada de Girona B. El míster del Sabadell ha explicat avui que la setmana passada Dani Gómez no va jugar perquè també arrossegava molèsties musculars, unes molèsties que se li van sumar al problema al genoll que ja té des de l'inici de la temporada, com va fer públic Toni Saligrat també ara fa uns dies, uns problemes que fa un temps van aconsellar injectar factors de creixement per millorar el genoll de Gómez, una estratègia que creien podia haver, creiem nosaltres des d'aquí, vaja, podia haver seguit també aquesta setmana al centre d'esport Sabadell. Doncs bé, a causa de les molèsties musculars, segons ha explicat Toni Saligrat, se li ha practicat també un tractament que desaconsellava seguir paral·lelament un altre tractament amb factors de creixement. Per tant, com que no era factible fer-ne dos alhora, van triar per fer el tractament per doncs, millorar aquestes molèsties musculars, deixar una mica de banda aquest tractament amb factors de creixement, que si confirmava Toni Saligrat, se li farà a partir de la setmana que ve al lateral esquerre del Centre d'Esport Sabadell.
Per tant, per acabar d'entendre-ho, les molèsties musculars han acabat afectant el tractament de les molèsties al genoll. Un medicament no anava bé amb l'altre, i d'aquí que primer acabi de tancar-se aquest capítol de les molèsties fibrilars, i a partir de la setmana que ve, com deies, començarem ja amb el tractament amb factors de creixement. Això el que vol dir, Marc, és que demà, a priori, sense cap contratemps d'última hora, Dani Gómez ha d'entrar a la convocatòria i fins i tot podria jugar contra el Peralada.
És una de les opcions. Toni Saligrat tampoc, òbviament, en la seva línia no ho ha volgut confirmar. De fet, li hem preguntat sobre les opcions que té l'entrenador de Torrent de substituir a Dani Gómez. Ja sabem que, per exemple, Josu Azcoidi doncs ja va jugar de lateral esquerre l'últim partit contra el Deportiu Aragón. Li hem preguntat si Josu és una opció per ocupar aquest lateral esquerre. I aquí la resposta de Toni Saligrat, jo crec que l'ha ampliat una mica. Ja ha vingut a dir que d'ara a final de temporada tots els jugadors del seu equip hauran de ser polivalents.
Tenim 14 futbolistes amb experiència a la categoria, majors de 23 anys, que a més tenim la sort de que molts d'ells són polivalents i que van a tindre que jugar en posicions no naturals per amb ells. I després tenim els altres 6 sub-23, que no tenen aquesta experiència, que són jugadors que crec que estan per fer i que cada dia estan millor, que afortunadament també són polivalents i ens tocarà jugar amb jugadors fora de posició, no sol a Josu, més vegades.
Doncs missatge per navegants, no és una qüestió de Josu Azcoidi que jugui fora del seu lloc natural, sinó que ens farem un fart de veure jugadors fora de la seva posició més habitual, més natural, com per exemple hem vist en aquest últim partit com a mínim a casa davant de l'Aragón el jugador donostiarra. Un altre futbolista del qual ha parlat avui Saligrat és Arturo, el nou davanter del Centre d'Esports Sabadell. Avui què és el que ha afegit Saligrat del seu nou punta?
Sí, sobretot perquè aquesta setmana escoltàvem a Felipe Sanchón, que deia d'Arturo que era el jugador idoni, que havia d'arribar després d'aquest mercat d'hivern al Sabadell, que era un gran fitxatge, i vaja, de nou, molt bones paraules del tècnic de Torrent, que ha explicat com ajudarà a l'equip Arturo d'ara a final de temporada i, sobretot, com l'han trobat a faltar fins ara.
Sí, bueno, jo li diria a qualsevol persona que s'imagini el seu equip sense un davanter centre durant 23 jornades. El que sigui, és igual que agafis un equip de zona baixa, mitja o alta. Trau-li el seu home gol, el seu punt de referència, que no només fa gol, sinó que a més te dona aquestes coses tan bones aquí que necessites, vale? De disputar amb centrals, de donar eixe temps i eixa pausa perquè l'equip pugui sortir i aguardar-te aquesta pilota lluny de la teva porteria. Bueno, pues nosaltres hem estat 23 partits sense aquest futbolista.
De seguida marxem cap a Peralada, de seguida sentim també a l'homòleg de Toni Saligrat a la banqueta verdiblanca. Abans un parell més sobre aquest conjunt gironí, precisament, perquè també, òbviament, ha parlat del tema Toni Saligrat. I no sé, Marc, el que ha dit el valencià, sobretot, sobre què cal tenir en compte, segons el míster, del Peralada Girona B.
Hem parlat amb Toni Saligrat d'aquest perill que ja vam...
patir.
Volia aquesta paraula més que la de comprovar, la de patir, que és el tema del joc aeri. De fet, els dos gols del Peralada van arribar a la sortida de dos corners, per tant, ja estem avisats, òbviament també l'equip. També parlava Toni Saligrat de les recuperacions dels equips rivals en la zona de defensa, per exemple, doncs, a la sortida de pilota del Sabadell, doncs, un robatori de pilota allà sempre és perillós i l'aprofita un conjunt com el Peralada, deia Toni Saligrat. Ara bé, ha apuntat una de les característiques que diu preocupa més del rival de diumenge.
Jo crec que el punt més fort que té aquest equip és que té futbolistes amb una qualitat individual que està per sobre de la categoria, inclús. I bueno, com hi ha molts filials, són joves, però amb un nivell de talent elevadíssim. A més juguen a casa, a més estan en un bon moment. I això és el punt fort d'aquest equip.
I per rematar-ho, Adri, deixa'm fent referència una miqueta al teu editorial d'avui, aquestes victòries consecutives que ens anirien també aquí al Sabadell per poder seguir pujant llocs a la classificació. També hem dit durant la setmana que aconseguir-ho doncs, significaria que per segona vegada la temporada passa, això de... doncs encadenar dues victòries consecutives, i de fet Saligrat ho ha esmentat en roda de premsa. Ha assegurat que aconseguir-ho suposaria, òbviament, enganxar-se a la part alta de la Lliga, però també ha matitzat i ha explicat que és un repte molt complicat.
Aquí hi ha molt pocs equips que han aconseguit enllaçar tres victòries consecutives, i el que ho aconsegueix fa un salt qualitatiu a la classificació. L'Olot estava en descens, va guanyar tres seguits, va sortir del descens. Si estàs a la meitat i guanyes tres seguits, t'apropes a dalt. I si estàs a dalt i guanyes tres seguits, te fots a dalt de tot. Però ja t'he dit, la categoria està tan difícil, tan igualada i tan disputada que no guanyar tres seguits, no guanyar dos és una tasca dificilíssima per tothom, eh?
Doncs tasca dificilíssima, deia Toni Saligrat, un partit que jugarà diumenge al matí. Tant de bo que puguem veure i comprovar què passa si un equip encadena dues victòries consecutives a la classificació. Simplement per acabar de rematar-ho i marxar cap a Peralada, Marc, amb baixes que ja confirmàvem de Miguel García i sobretot amb la sanció d'Àngel Martínez, la llista per això serà de 18, eh?
Sí, perquè podem confirmar-ho, de fet ho ha confirmat Toni Saligrat avui, Pol Gómez també viatjarà amb l'equip. Ja ho ha dit aquesta setmana, o la setmana passada, que és un jugador en dinàmica del primer equip, la setmana passada no va entrar a la convocatòria, però en aquesta, si no hi ha cap inconvenient a l'últim entrenament de demà, Pol Gómez també viatjarà per aquest duel contra el Peralada Girona B.
Gràcies, Marc, fins ara.
Fins ara.
Segons, mal comptats, i un quart de tres. A l'altra banda del telèfon tenim, precisament, ara que sentíem a Toni Saligrat, a l'entrenador del Peralada Girona B, que no és un altre que el Narcís Pela, que en Chicho. Què tal? Com estàs? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Molt bé.
De moment, sense derrotes en la teva etapa a Peralada. Molts empats, això sí. Entenc que un com a entrenador, quan arriba de nou amb una situació com la que travessava el Peralada, el no perdre és clau per poder canviar aquesta dinàmica, per sortir del pou.
treballar amb més tranquil·litat i, a més, bueno, evidentment, a la classificació aquests empats els pots fer molt bons, no?, si ets capaç d'enllaçar alguna victòria, no? Bueno, vam poder guanyar l'Elx, ara l'altre dia vam empatar Olot, i, bueno, tenim ganes d'intentar tornar a sumar els tres contra un grandíssim equip com és el Sabadell.
Ara senties a Toni Saligrat parlant de la importància en una categoria tan igualada, i si no, que ens preguntin aquí a Sabadell la quantitat d'empats que portem aquesta temporada. El guanyar 2-3 partits és que et canvia la cara.
Sí, la veritat és que sí, molta raó amb el que diu. Al final, si ets capaç d'enllaçar 2 o 3 victòries seguides, això et catapulta, no? I, bueno, per tu, qualsevol equip és molt difícil poder guanyar 2 partits seguits, ja no dic 3, però, bueno, ja, evidentment tots ho intentarem, tots competirem per intentar enllaçar la millor dinàmica possible.
La sensació que hi ha per a l'Ada és que tothom, quan arriba a aquest punt de la pel·lícula, els equips que estan a la part baixa i que veuen que s'estan jugant les garrofes, reaccionen. Com a mínim, des que hem creuat l'Equador cap aquí, en els primers partits de segona volta, veus el propi Peralada, l'Olot, veus equips de la part baixa, el Llagostera, que estan traient el cap i que ara que arriba el moment decisiu, a la part baixa està ajustant encara més la classificació.
Bueno, sí que és veritat, no?, que al final els equips de baix intenten apretar, no? Jo crec que és un tema de necessitat. Al final saps que comencen a quedar poques jornades i que has de començar a sumar els punts que et puguin garantitzar continuar la categoria, i tens un dèficit, no?, per no haver-los aconseguit a la primera volta, i ara, bueno, cada partit que tens és una final, cada partit és l'últim i has d'intentar sumar el màxim possible. Per tant, jo crec que aquesta necessitat sí que et pot ajudar a rascar més punts.
Tu ets un tècnic molt jove, la temporada és la primera també del parlar de Girona B en aquesta categoria, segona divisió B. Els jugadors, per la condició de filial del Girona que té també la teva plantilla, són realment molt, molt joves, i no sé si l'inici de temporada, en certa manera, la joventut de la plantilla va haver de pagar un peatge, va ser allò, una pega que has de pagar al principi per poder després competir, o no té res a veure el tema de la inexperiència?
No, al contrari, sí que té molt a veure. Evidentment, hi ha molts equips d'ofici, amb molta experiència, jugadors que han viscut la categoria, que saben què és el que passa en el camp, que saben què és el que passa en el joc, i ho dominen, no? Nosaltres, en aquest sentit, és veritat que hem tingut un dèficit i punts s'han escapat per no dominar certes situacions que poden ser petits detalls, però que marquen diferències importants, i, bueno, a poc a poc anem treballant, anem suplint amb il·lusió tota aquesta falta d'inexperiència. També és veritat que els jugadors tenen talent, són ambiciosos, i, bueno, al final és donar-se compte, no?, de què és important, de què és el que has de dominar per poder igualar al màxim contra equips com Lleida, no?, com Mallorca, com Sabadell, que estan plens d'experiència i ple de jugadors i entrenadors experts.
Del Sabadell, Narcís, què destacaries més?
Bueno, doncs jo crec que el Sabadell és un equip que defensa molt bé, que té les línies molt juntes, que són molt sòlids en defensa i són molt disciplinats, i que després en atac penso que hi ha dos futbolistes que et poden marcar diferències, com són Felipe Sanchón, que com són Arturo, però, bueno, destacaria, no?, aquesta solidesa defensiva, aquest ordre defensiu, que jo crec que és molt important per poder competir i estar dins sempre del partit.
Avui deia Toni Saligrat que la idea que té de cara a la segona volta és que molts jugadors hagin de ser polivalents i actuar en posicions que potser no són les seves. El Sabadell té una plantilla força curta en aquest sentit, però molt experimentada. No sé si és a la inversa, justament, d'aquest paral·lel de Girona B.
Bueno, és veritat que som dos equips diferents, no? Evidentment, el tipus de futbolistes que té el Sabadell i el tipus de futbolistes que té el Peralada són diferents, per tant, l'equip acaba sent, pues, això, no?, totalment diferent. Però, bueno, penso que són dos molt bons equips que competiran diumenge. Nosaltres tenim molt i molt de respecte perquè hi ha molts futbolistes i hi ha un entrenador molt bo, i, bueno, intentarem fer el millor partit, sobretot a casa, per intentar sumar els 3 punts amb les nostres virtuts.
L'última, i amb això ja gairebé ho remato, quin guió hem de preveure de partit, tenint en compte el perfil d'un equip i de l'altre? Quin tipus d'enfrontament tu esperes?
Bueno, jo m'imagino que el partit pot ser un partit bastant tancat, no?, perquè al final tots dos intentarem mantenir la nostra porteria a 0, tots dos intentarem créixer des de la defensa, i després, a partir d'aquí, veurem com es posa el partit, veurem quines mancances mostren que en dos equips i per on es pot, no?, intentar guanyar el partit. Però jo crec que al final, tenint en compte també les dimensions del camp i el context del partit, penso que, bueno, que pot anar una mica per aquí.
Narcís Pélac, Chicho, entrenador del Parlar de Girona B, un plaer xerrar una estoneta de futbol diumenge més. Que vagi bé, una abraçada.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
<t 'ha> I no ens movem de terra gironina. Segur que la propera veu sona molt, és molt familiar d'aquí de Sabadell, encara que el tenim a l'exili gironí, podríem dir, des de fa ja alguna temporadeta. Carles Valdellou, ex de Ràdio Sabadell, bon amic de la casa, ara mateix a FM Girona Ràdio. Què tal, com estàs?
Molt bé, vigila quan parlis de Girona i exili, que ja saps que tenim aquí una muntada important, eh?
No, no traiem temes polítics, que prou feina no, tenim no. Amb el futbol, com per a sobre haver de parlar d'aquestes qüestions. El Toni González, des del control de so, ha disparat el Fade per si de cas, saps? O sigui, imagina't.
Ah, vale, sí, sí.
Vam parlar la primera volta. Carles, tu segueixes molt més el primer equip, l'actualitat de primera divisió, que no pas aquest per a la de Girona B, però ja ens comentaves una miqueta totes les, no diré turbulències, però sí la inestabilitat que hi va haver a Peralada amb el no ascens, que al final sí que es va convertir en aquesta pujada de categoria segona divisió B arran del cas del Gavà. El tema de si era o no era el filial, finalment el pujar a segona divisió B es va convertir a totes el segon equip del Girona Futbol Club. I, per tant, dit això, hem d'actualitzar un nou capítol que passa per, ja uns mesos més endavant, entrada a la competició, l'equip és a la part baixa de la classificació, arriba al mercat d'hivern i realment ha estat un dels equips que s'ha reforçat, i s'ha reforçat bé, amb jugadors que, home, són joves, però tenen qualitat contrastada, amb bé, sobretot, la imatge de Manel Martínez, amb qui parlàvem fa un parell de dies. Per tant, no sé si això ho hem d'entendre, Carles, en línia de club, fins i tot, més enllà d'aquest paral·lel de Girona B, com una aposta decidida del Girona a mantenir l'estructura que té ara i a tenir un fil a la segona B, sí o sí.
Totalment. És que, de fet, jo crec que el que ha passat aquesta temporada amb el Peralada, tenint en compte la idiosincràsia del propi club, perquè no deixa de ser, com tu apuntaves, l'equip afiliat o filial, si vols dir-ho així, del Girona, és que durant els 9 mesos que dura la Lliga poden passar moltes coses, i que un equip pot passar per diversos estadis. Per exemple, en temporades anteriors s'ha vist especialment amb els equips valencians, o en Huracán, Olímpic, etc., doncs han desaparegut. Aquí, diguem que és tot el contrari. El camí ha seguit tota la inversa, perquè, com tu apuntaves, al principi de temporada dèiem que havia hagut aquella problemàtica sobre quin seria el futur del conjunt baix-empordanès, i ara tu mires i, de fet, funciona exactament amb la mateixa dinàmica i amb la mateixa estructura que el primer equip del Girona. De fet, els jugadors entrenen al matí, dinen tots junts, esmorzen tots junts, segueixen unes pautes molt marcades, i, de fet, ha hagut, no diré una neteja, però sí que ha hagut un canvi en el que és el plantejament, de manera que tu apuntaves el cas de Manel Martínez, que, recordem, arriba a Peralada perquè és jugador del Girona. Va estar la primera volta al Llorca, se li va acabar aquesta col·laboració, aquesta sessió amb el conjunt murcià, i ha vingut a parar aquí perquè té contracte amb el Girona i, per tant, pot jugar amb el Peralada. Però si mires la resta d'incorporacions, Santiago Bueno, un nano molt jove, també Marc Vito, un altre nano molt jove, per tant, la recuperació de Joel Arimany, que venia del Màlaga, que on havia estat amb el juvenil, per tant, sí que són futbolistes molt joves, que a excepció de Coromines, que és un rodamont del futbol de segona B, semiprofessional, doncs no supera la mitjana d'edat dels 23-24 anys. Per tant, és un equip de projecció que jo ara mateix, i tret de la classificació, compararia amb València Mestalla, amb Villarreal B, o, per exemple, la temporada passada, quan havia el Mallorca B, tot i que al conjunt balear no li van funcionar les coses.
No serà un helicòpter el que sona de fons, no? Perquè si
sí,
no...
Sí, sí, però és el de l'Hospital Trueta. Que...
Ah, d'acord, sí, perquè sí. Hem començat amb l'aroma de l'exili, a veure si al final acabarem prenent mal, però de veritat.
Aquí quan sona l'helicòpter sortim al balcó, que veiem qui és. Llavors, depenent de qui és, ens saludem o ensenyem el cul.
Deies el tema de jugadors joves. Per tant, la idea és que sigui un trampolí pel primer equip, per rodar jugadors, veure qui funciona, qui no, i el dia de demà, per exemple, en el cas de Manel Martínez, deies que tornava d'una sessió del Lorca, però acabava contracte aquest any, per tant, era una incògnita, i va estar molt a prop de rescindir contracte, de fet, i de tenir, doncs, haver d'estudiar més totes les ofertes que tenia de clubs poderosos, incloent-hi també el Sabadell, per cert, de la segona divisió B, per marxar, per desvincular-se del Girona, i en canvi l'acaba renovant, aposta un any més per si de cas funciona el Peralada, i qui sap si el dia de demà pot ser una bona opció pel primer equip. Per tant, entenc que això, que des de l'àrea de la direcció tècnica, exarlequinats com Quique Càrcel, com Ivan Jamuig, la idea que tenen d'aquest Peralada és que es fogueixin els joves per poder arribar.
Totalment, i de fet no és un missatge gratuït, sinó és un missatge que a la pràctica es veu reflectit. Recordo la setmana passada el partit que va jugar la Unió Esportiva Llagostera Costa Brava contra el Villarreal B. En el conjunt del Castelló de la Plana jugava Raba, que 2 setmanes abans havia estat a primera divisió jugant,
sí senyor,
a la
Dani Raba,
de Calleja.
Sí.
Exacte. Doncs en aquest Peralada El Sabadell es trobarà diumenge a dos jugadors que ja han debutat amb el primer equip del Girona a la tornada de la Copa del Rei contra el Llevant al Ciutat de València. Són Bambo Diaby, que juga de central.
Va marcar també... aquí la nova creu alta, imagina't si el coneixem.
Exacte. I després també a la banda dreta de carriler, Maxi Villa, que és davanter, carriler uruguaià, i que també va jugar aquell dia tot el partit sencer i va ser, juntament amb Marlos Moreno, el millor del Girona. Per tant, són dos futbolistes que entrenen habitualment amb el primer equip, també ho fa Pike, que recordem va arribar procedent del filial del Barça, o per exemple el juvenil Pedro Porro, que juga amb el juvenil del Girona, i que va debutar aquell dia sense haver entrenat encara amb el primer equip, i que va debutar. Per tant, no és un missatge d'aquells que sovint queden paper mullat, sinó que a la pràctica molts dels futbolistes que habitualment juguen al Peralada entrenen amb el primer equip a les ordres de Pablo Machín. Llavors et pots imaginar que qualitat no en falta i que, a més, el ritme de competició és molt més alt, almenys des del punt de vista de l'entrenament, que el que et pot oferir un equip de segona B, perquè aquests nanos estan entrenant amb jugadors que juguen a primera divisió.
L'última, Carles, l'entrenador coneix de sobres la terra, perquè és molt jove, sí, però ha entrenat, per exemple, al Figueres, en Narcís Pelac, en Chicho, i a Peralada, home, és un poble molt petitó, realment, i sí que hem vist el Peralada, tercera divisió, jugant contra el Sabadell fa una dècada, però tampoc hi ha una gran tradició, ni hi ha molta gent al darrere. El fet de ser a segona divisió B, més enllà del tema mediàtic, que molts mitjans segurament segueixin més el Peralada per estar una categoria per sobre, a nivell social, ser el filial del Girona, ser a segona divisió B, ha engrescat una mica més d'afició de gent, o això continua més o menys com era habitual?
No, continua més o menys igual. De fet, la gent que s'apropa fins allà per veure el partit, tret de l'afició que habitualment ja va veure els partits del Peralada, és aquella gent que té interès també en saber exactament quins futbolistes poden arribar al primer equip del Girona. Passa el mateix que, per exemple, la setmana passada, molt a prop d'aquí a Girona, a Vilablareix, jugava el Girona contra el Barça en partit de juvenils. I, clar, molta gent doncs treu el cap, vol anar a mirar, també hi ha molts observadors que estan pendents d'aquests nanos, perquè, evidentment, doncs estan cridats. Jo no et dic que arribar al primer equip, que algú ho podria fer, però si ja està en segones divisions B, i això ja saps que sempre és un reclam. Per cert, tu apuntaves al paper de Chicho Pelac, atenció amb aquest tècnic, perquè és molt jove, va deixar el futbol amb 27 anys i jugava al Figueres, li van oferir el càrrec d'entrenador, el va agafar, ha estat un any i mig fent-ho molt bé amb el conjunt de Vilatenim, i en parlen realment molt bé des de dins del vestidor de la seva capacitat d'analitzar els partits i de saber actuar en funció del que va passant en el transcurs del partit. Per tant, és un nom d'aquells que hem d'apuntar, perquè dubto molt que es quedi amb els anys, però dubto molt que es quedi en el futbol de segona B.
Doncs jo ja el tinc apuntat per aquí. Narcís Pelac Chicho, entrenador del Peralada Girona B. Carles Valdellou, fem Girona Ràdio, vigila amb els helicòpters. Una abraçada.
Una abraçada molt forta, i veure quan us deixeu veure per aquí.
Per aquí. Diumenge tindràs el Sergi ben a prop, o sigui que si vols acostar-te, Peralada Girona B, Sabadell, diumenge a les 12. Cuida't molt.
Una abraçada per tots.
Hi ha coses que esperes, però que et deixen confinat a casa.
Sucias falses hobbits!
No pateixis, escolta Quimèric.
Sí! Gamers, trequis, padawans i jedis, otakus, cinèfils, cosplayers, rollers, tots ens trobem a Quimèric.
Escolta'ns a Ràdio Sabadell cada divendres a les 8 del vespre.
I en redifusió diumenge a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Aquí abajo todos flotamos.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates, amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec Expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstecexpansió. Sabadell. Sé on siguis.
Què tenen en comú Mick Jagger, Madonna o David Bowie? Si no ho saps, no et pots perdre Salsitxes Paradís. I si ho saps, tampoc. Dissabte, dia 10 de febrer, de 9 a 10 de la nit, torna Salsitxes Paradís. Funky Soul, per emportar. Do what you want. tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. El llibre de registre, amb Miguel Ángel Rodríguez.
Les estadístiques arlequinades sempre tenen un nom propi, és el del Miguel Ángel Rodríguez. Què tal, com estàs? Molt bona tarda.
Bona tarda, Adi.
Avui parlem del Peralada, un rival que jo recordo la prèvia, així de memòria, i mira que no en tinc gaire, que era bastant propici pel centre d'esport Sabadell. Per tant, avui hem de parlar d'un contrincant davant del qual el Sabadell té bons números, històricament parlant.
Sí, la veritat és que no ens hem afrontat en gaires ocasions. Tot just serà el diumenge la cinquena vegada que ens enfrontem tots dos equips en partits oficials. Els quatre anteriors, tres d'ells en partits de Lliga, dos d'aquests a la tercera divisió i un de Copa Catalunya. I de moment el Sabadell en aquests quatre partits no ha perdut contra el Peralada. Balanç de dues victòries i dos empats. I els gols molt a favor dels arlequinats, 8 gols a favor i només dos en contra, que just casualment va ser els dos que va marcar el Peralada la primera volta.
T'ho anava a dir, dic només dos gols al Peralada, això sí, compte que van ser la nova Creu Alta aquesta temporada, els dos de córner. Per tant, les estadístiques boníssimes, això sí, a l'hora de repassar-les d'enguany, doncs el precedent ja no és tan positiu. Dues visites en total del Sabadell a Peralada, oi?
Dues visites, una victòria que va ser a tercera divisió, que vam guanyar 0-2, i un empat en Copa Catalunya, que posteriorment vam caure eliminats a la tanda de penals.
I a més, clar, quan dius 8 gols a favor en qüestió de 4 partits, la mitjana és molt alta, i el que implica és que el Sabadell ha vist porteria amb facilitat també davant del conjunt xampanyer.
Sí, només en aquest enfrontament de Copa Catalunya ens vam quedar sense marcar, que va ser un empat a 0, i en els altres 3 partits el Sabadell ha marcat 2 o més gols en cada partit.
Aquesta m'ha cridat l'atenció. Dius que el Peralada és el cinquè equip que més vegades s'ha enfrontat al Sabadell sense guanyar mai. El Sabadell mai no ha perdut contra aquest rival. El rànquing és ben curiós, eh?
Sí, són equips... tots són equips catalans que estan a la mateixa en categories baixes. El líder d'aquest rànquing és el Manresa, que en 9 partits contra el Sabadell mai va aconseguir guanyar-nos, seguit del Palafrugell amb 7, i amb 5 trobem ja el Sants i el Sant Boià. És a dir, que el Peralada podria igualar aquests dos equips el diumenge.
Això és clar, m'imagino que el Sabadell, quan és en hores baixes, és quan s'ha enfrontat aquest perfil d'equips a tercera divisió, potser alguna segona divisió B, com és el cas del Sant Boià, i al final, en aquestes categories més impròpies del Sabadell, històricament parlant, es nota que portava el pes dels partits, que era un dels candidats a estar a la part alta, si no, no s'entén d'una altra forma que tots els rivals d'aquest rànquing de més partits sense haver perdut mai contra ells siguin tots catalans i tots d'aquest perfil, no?
Sí, són equips que majoritàriament ens hem trobat a tercera divisió, i algun d'ells, recordo, diria el Palafrugell i el Sants, a dècades 30 també a tercera divisió. O sigui, eren equips que en aquella època doncs eren més o menys potents, però que a mesura que han passat els anys han perdut potencial.
Sobre el Sabadell, és desè a la classificació, això la veritat és que ho tenim bastant per la mà, perquè últimament ens estem movent més o menys en aquesta situació a la classificació, però explica'm una miqueta numèricament parlant com arriba l'equip de Toni Saligrat a la cita.
Bueno, després de la victòria l'altre dia davant el Zaragoza, ara mateix Sabadell suma 32 punts repartits en 6 victòries, 14 empats i 4 derrotes, 20 gols a favor i 18 en contra. Els números fora de casa bastant acceptables, 15 punts a domicili, 3 victòries, 6 empats i només 3 derrotes. I el tema dels gols, molt pobre, la veritat. 8 gols a favor només i també només 9 en contra.
Clar, a mi em ve un titular fàcil al cap, que és que amb la victòria de l'altre dia davant del Deportiu Aragón, el que ha aconseguit el Sabadell és capgirar allò de més punts fora de casa que no a la nova Creu Alta, perquè són 32 ara els punts en total, 15 a domicili, que també és veritat que guanyant demà passat això tornaria un altre cop al seu lloc, però bé, com a mínim el Sabadell torna al que seria més lògic, que és que suma més a casa que no pas fora. Deies, gols que són força pobres als registres fora de casa, i en els 6 últims desplaçaments, no sé si dic especialment.
Sí, com deia, només 8 gols a favor com a visitants del Sabadell en el que portem de Lliga, i si repassem els últims desplaçaments, en els 6 darrers partits fora de casa del Sabadell només hem marcat un gol. Això sí, va servir per sumar 3 punts el de Guillem Henault a Elx, el Martínez Valero al minut 90.
El Miguel Ángel va camí de l'excel·lent amb xifres com, per exemple, aquestes dues per completar l'anàlisi del Sabadell. D'entrada, el com ha cuinat el centre d'esports els seus gols aquesta temporada.
Sí, és molt curiós perquè, clar, portem 24 partits ja de Lliga, hem marcat 20 gols i d'aquests 20, 10 han estat de jugada i 10 a pilota aturada. O sigui, clar, si portéssim 5 i fos, o 6 i fos igualat, doncs, bueno...
Ha creuat l'Equador, ja comença a ser significatiu,
però, clar,
no?
De 20 gols que estigui totalment igualat, doncs és realment curiós.
Allò que diu sempre Toni Saligrat de les ABP, doncs si incloem penals, corners, al final 10 gols a pilota aturada dels 20 del Sabadell. I em remarca sobretot un nom propi, el d'Adri Díaz. Per què?
Adri Díaz, si juga diumenge, que podria ser que jugués perquè hi ha alguna baixa, crec.
Sí, Àngel, per exemple, al mig campista.
Al mig del camp, doncs Adri Díaz jugaria el seu partit número 75, partit oficial, comptant totes les competicions, amb el primer equip del Sabadell, i és el jugador de la plantilla amb més partits, que més partits acumula.
Parlem del primer equip o parlem de tot el club?
Del primer equip.
Només primer equip, o sigui, hauríem de sumar-li després també els partits que va jugar amb el Sabadell B, si fem el global del centre.
Per sobre del 100 ja, segurament.
Déu-n'hi-do. El Peralada Girona B, el rival d'aquesta setmana, tocadet, arriba a la cita en el sentit que és a la part baixa de la classificació, en canvi, amb un bri d'esperança, veient una miqueta que les últimes setmanes costa de veure'l perdre. Explica'm el que dèiem abans, les estadístiques, una mica allò, 5 cèntims de com és aquest Peralada.
Bueno, el Peralada ara mateix és 17è classificat, o sigui, ara mateix baixaria a tercera divisió, durant tota la temporada ha estat en aquestes posicions de descens, amb 24 punts, 5 victòries, 9 empats i 10 derrotes, 20 gols a favor, igual que els mateixos, sí, casualment, i 27 en contra, 9 més que els arrequinats. Els números com a local allà al municipal de Peralada, ha sumat 14 punts dels 24 que en porta, 4 victòries, 2 empats i 5 derrotes, i diferència de gols, doncs, a 0, 10 gols a favor i 10 en contra.
Déu-n'hi-do, doncs mira, força parella en aquest sentit, i més punts, el que dèiem abans, la lògica a casa, que no pas fora. Bona ratxa també la que porten últimament, han canviat d'entrenador i la veritat és que no guanya molt, que és un clàssic en aquesta categoria, però tampoc està perdent massa.
No, els últims 5 partits no ha perdut, que coincideix també amb l'arribada, amb el canvi d'entrenador que va marxar Arnau Sala i ha arribat Chicho. 5 partits consecutius sense perdre, només una victòria, això sí, i 4 empats, que és bastant habitual en aquest grup de segona B que hi hagi molts empats.
I a casa deies que ha sumat 14 punts, però a més és un equip que és força ofensiu, números en mà.
Sí, en els 5 darrers partits que ha jugat com a locals ha aconseguit marcar, llavors, si el Sabadell vol guanyar, s'espera que hagi de fer més d'un gol per fer-ho.
O això, o trencar l'estadística, no? Sí. Amb cares conegudes, a més, al Peralada, ho dèiem l'altre dia, el dimecres, aquí a l'Hotel Suís.
Sí, 3 arlequinats, perdona, a la plantilla del Peralada, tots 3, sobretot, molt vinculats al filial, com Albert Estellers, Cesc Clotet i Manel Martínez. Tots 3 van debutar amb el primer equip, però, bueno, van fer més carrera, diguéssim, amb el filial, que va ser el millor filial de la història del club.
Mateo Busquets Ferrer serà l'àrbitre balear i el que diem sempre, a mi ni em sona directament, per tant, deu ser jovenet.
No et sona, primer, perquè és jovenet, 23 anys, i aquesta és la seva primera temporada a segona B,
sí, o sigui, debutant.
Debutant a la categoria, i un àrbitre que en principi fa pinta de que anirà cap amunt. Evidentment, cap precedent amb el Sabadell, ni tampoc amb el Peralada, o sigui que...
Mai no ha xulat, ni a uns ni a altres. Sí, no ens podem aferrar aquella dada de no, és que el Sabadell mai no ha perdut amb aquest àrbitre. No, sí, mai no ha perdut perquè no li ha xulat mai. I la mitjana, el comportament d'aquest bon home, com va la temporada?
De moment porta 6 partits xulats a segona B, el balanç pels interessos del Sabadell pel diumenge, molt negatius.
Nefastos.
Sí, 5 victòries locals i un empat. Bueno, tira molt cap a casa. Hauríem de veure quins partits ha jugat també, però bueno,
cap victòria visitant, Déu-n'hi-do. A nivell de mitjana és dels que...
Bueno, gairebé,
Escola Mateu Lahoz, no?
Gairebé 5 targetes grogues per partit. Dirien que
és la mitjana,
la mitjana de la categoria.
Sí, sí. La curiositat amb la qual sempre el Miguel Ángel en remata aquesta secció estadística, la d'avui és... ja no sé com qualificar-la, és de nota.
De bojos.
Sí, sí, la veritat és que sí, perquè només tu pots buscar això. Entenc que això va pel tema de colors, no? Que
sí, jo...
El famós Excel base de dades del Miguel Ángel Rodríguez deus tenir colors per empats, victòries, això, no?
Sí, tinc els colors propis del semàfor,
semàfor
del carrer,
no?
O sigui, el verd victòria, el taronja empat i el vermell, pues, derrota.
I clar, has mirat la gràfica i has dit, calla, que hi ha una seqüència aquí, explica-la, perquè és de veritat que jo avui reia per sota el nas quan he imprès el document i he dit, no, no pot ser.
Bueno, m'he fixat en els partits del Sabadell fora de casa, vam començar els 5 primers partits a domicili amb victòria, derrota i 3 empats consecutius.
Si no recordo malament, victòria a Olot, empat a Alacant, perdona, derrota a Alacant contra l'Hèrcules i llavors els 3 empats seguits.
I 3 empats. Llavors, els 5 partits següents com a visitants, una altra victòria,
Llagostera,
una altra derrota,
Cornellà,
i 3 empats seguits.
I ara
la segona, la segona endongada, i la tercera vam començar amb victòria,
Elche,
va venir una derrota,
Badalona,
i ara hauria de venir 3 empats seguits.
O sigui, la conclusió a la que arribem és que Peralada, Atlètic Balears i Ontinyent, que són els 3 propers desplaçaments, no cal ni que hi anem, que són 3 empats, no?
Bueno, jo animo la gent que aposti per 3 empats, i si es dona, pues, bueno, jo vull, jo vull la seva comissió,
la comissió.
Clar.
Doncs ja ho heu sentit, eh? Si repartim els desplaçaments de 5 en 5, victòria, derrota, empat, 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 victòria, derrota, empat, 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 victòria, derrota... Tu creus que tocaran 3 empats ara també o no? Home, si te l'has de jugar...
Bueno, podria ser, la veritat. Tenint en compte que m'ha empatat tant, es podria donar. Espero que no i guanyem els 3, però és difícil.
Doncs fem una cosa. Juguem a mitges i a veure si es compleix o no la lògica estadística. Miguel Ángel Rodríguez, molt bona aquesta dada, com totes les que ens aporta cada divendres en la prèvia d'un partit del Sabadell. Fins ara, gràcies.
Fins ara.
Cada divendres tafanegem totes les estadístiques arlequinades al llibre de registre de l'hotel.
Doctor, doctor, no hi ha res a fer.
Com que no hi ha res a fer? Aquest pacient ha de rebre immediatament una bona dosi de vitamina.
Eh? Vitamina?
Sí, vitamina. No, no, un altre tipus de vitamina.
D'acord, d'acord, ara mateix.
Vitamina Dens, la teva píndola de ritme.
Cada setmana repassem totes les novetats del gènere electrònic i, a més, sessions a càrrec de DJs locals.
Divendres i dissabte, de 10 a 11 de la nit, Vitamina Dens amb Toni González.
Entrevistes, notícies, actualitat, tot sobre la música electrònica.
Vitamines sense recepta, només disponible a Ràdio Sabadell.
Fer voluntariat al Casal dels Infants és la clau.
La clau per acompanyar infants, joves i famílies que volen tirar endavant.
La clau per apostar per la igualtat d'oportunitats.
La clau per transformar col·lectivament els barris.
Tu també pots ser la clau. Vine a fer voluntariat al Casal dels Infants.
Escriu-nos a voluntariat@casaldelsinfants.org.
O truca'ns al 93 317 0013.
Cesc Clotet, Albert Estellers, Manel Martínez... Veure un partit del Peralada, el filial del Girona B, recorda els que el millor Sabadell B de tota la història jugava el Pepín Valls de Castellà. L'equip gironí s'ha fixat les últimes temporades en el filial arlequinat per reforçar un conjunt xampanyer que per primer cop milita a segona B. La temporada de l'estrena no està sent fàcil, però ara s'han reforçat a consciència per sortir del pou i mantenir-se així al futbol de bronze estatal.
Sabadell en joc.
El centre d'esports torna a estar més a prop de la part alta que no pas de la baixa i després de guanyar per la mínima el Coet té per endavant 3 partits seguits contra rivals de la zona de descens. Els aprofitarà diumenge des de 2:15 Club de Futbol Peralada Girona B, Centre d'Esports Sabadell. Felipe, va, que tornes a terres gironines.
Hola, soy Felipe Sanchón y este año te recomiendo Radio Sabadell para escuchar los partidos.
L'esport en directe a Sabadell en joc. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Un quart d'hora queda per arribar a les 3, un quart d'hora de programa encara. Us hem d'explicar que avui s'ha dut a terme, o s'està duent a terme, de fet, la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics d'hivern de Pyeongchang, a Corea del Sud, amb algunes imatges molt destacades, com per exemple veure desfilar les dues Corees, la del Nord i la del Sud, juntes amb una bandera blanca i el mapa de la península coreana, més enllà de qüestions polítiques de color blau. Per tant, sembla que queden apartades algunes tensions, com a mínim pel que fa al món de l'esport, aprofitant aquesta cita, l'esport unint, com ja ha passat en d'altres ocasions. Pel que fa als esportistes de casa, molt atents dilluns i dimarts a la competició de snowboard, concretament a la categoria de halfpipe, amb la sabadellenca Caral Castellet competint, i a més, com us venim explicant des de fa ja alguns dies, amb opció de podi, el que seria el seu primer metall olímpic. Avui volíem parlar d'aquesta qüestió i per això el que hem fet és buscar una entesa en la matèria, que no és una altra que l'Aribau Portillo, un jove esquiador santcugatenc, però de la Unió Excursionista Sabadell, de la UES, soci de la UES, i que és una jove promesa del món dels esports de muntanya, de l'esquí de muntanya, que és el centre de tecnificació i que, per fer-nos una miqueta la idea, la temporada passada, la seva millor campanya, va participar amb la selecció júnior a diferents proves de la Copa del Món o va ser campió d'Espanya júnior. Enguany s'estrena, per exemple, com a sub-23. Aribau Portillo, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bon dia.
Jocs Olímpics d'hivern a Pyeongchang en les pròximes setmanes. Aquí a casa la veritat és que ens costa un pèl seguir-los. Menys protagonisme mediàtic, menys presència a la televisió. Per un esquiador, què suposa que arrenquin uns Jocs Olímpics d'hivern ara mateix?
Doncs, bueno, jo crec que per nosaltres és la nostra referència màxima a nivell de competició. Llavors, igual, el que seria molta gent als Jocs Olímpics d'estiu, doncs per nosaltres són els d'hivern, no? Per tant, és la màxima referència per un esportista d'elit o qualsevol que es vol acabar dedicant professionalment a l'esport, no?
Som justos els mitjans amb els esports d'hivern. El fet de no tenir tanta tradició potser a casa al final també acaba condicionant a l'hora de dedicar més o menys minuts?
Ja, més que tradició a casa, jo diria tradició a nivell poder cultural, no? Que no se li dona el pes mediàtic que en canvi se li dona als esports així més de Jocs Olímpics d'estiu, no? Llavors, és una mica tot, perquè, per exemple, altres països que estan al costat d'aquí, com França o Itàlia, allà sí que hi ha molta més repercussió en aquests esports. Només cal mirar la televisió francesa, com a qualsevol canal, moltes hores del dia pots trobar esports olímpics d'hivern, com el biatló o l'esquí de fons. En canvi, això aquí no passa.
Si volem engrescar la gent que estigui sentint això i que digui, va, vull donar-li una oportunitat a segons quines disciplines, que de normal no acostumo a seguir-les massa. Si ens centrem en aquest Pyeongchang 2018, com a expert en la matèria, tu què destacaries allò com a plats forts dels Jocs d'hivern, aquelles cites ineludibles que no ens podem perdre?
Bueno, jo com a esquiador de muntanya, per tant, un esport que és bastant, bastant similar en segons quins aspectes a l'esquí de fons, jo destacaria sobretot les proves d'esquí de fons o biatló. I després, bé, sempre són molt atractives també els ascensos, ja sigui slàlom d'esquí alpí o freestyle. Vull dir, realment tot elles són proves bastant espectaculars. I després, bueno, a nivell personal, les proves d'esquí de fons serien les que més m'agradarien de veure.
Fent la lectura en clau molt local, molt sabadellenca, la Caral Castellet prendrà part del que seran els seus quarts Jocs Olímpics ja, després de Turí, Vancouver i Sochi, a la categoria del Halfpipe. La veus guanyant una medalla o no?
Doncs, bueno, sí que vaig veure un reportatge d'Esport 3 que li van fer i realment, bueno, se la veu bastant engrescada i motivada, no? Que al final és important en qualsevol competició, ja sigui local, nacional, internacional o els Jocs Olímpics, no? Per tant, si a nivell de motivació es veu creu forta, doncs ja la resta ja serà una mica de sort i la preparació que ja tingui. Si realment pot fer-ho, segur que ho aconseguirà.
En total han anat 13 esportistes que formen part de la delegació espanyola. Per exemple, el Lucas Eguíbar, que també fa 9, ha estat l'abanderat. La sabadellenca, que era el Castellet, ja ho va fer fa uns 8 anys, fa un parell d'edicions de jocs d'hivern. També hi és, per citar-ne algun, l'Ander Mirambell, a l'Skeleton. De totes maneres, unes xifres que queden molt lluny d'altres delegacions, no?
Bueno, clar, també és una vegada més, com deia abans, el tema cultural, no? Que no, a nivell, quan som petits, durant la nostra infància no es potencia molt, diguéssim, aquests esports més hivernals. Ja també a nivell de Catalunya, per un tema geogràfic, no? Que tota la població està més a l'àrea metropolitana de Barcelona, que no hi ha disponibilitat de neu, no? I això també afecta una mica, al final, la tradició cultural esportiva del país, no?
Sí, però en el teu cas, per això, Aribau, perdona, sí. Jugaves a futbol i et vas decidir, per exemple, per l'esquí.
Sí, és correcte. Bueno, perquè arribava a cert punt a la vida personal de cadascú que, mira, per X motius, doncs decideix acabar amb una etapa que no és que hagi estat ni menys profitosa ni més profitosa, sinó que ha estat una etapa diferent i que per motius personals vaig decidir que s'havia d'acabar i, bueno, em vaig començar a engrescar amb el tema de la muntanya, que ja de petit anava fent coses i realment al final, mira, vaig aconseguir poder-m'hi establir una mica més de forma més sèria.
Volíem parlar amb l'Aribau Portillo perquè ens analitzés una miqueta el que dèiem ara a les cites, que no ens podem perdre aquests jocs de Pyeongchang, que ja han arrencat, però de fet avui s'han alçat, podríem dir, han alçat el taló de manera més formal amb la cerimònia d'inauguració, però no em puc estar també, Aribau, d'acabar la conversa xerrant una miqueta de tu, de l'objectiu que tens d'arribar a l'elit mundial. Ets molt jove, com dèiem, t'estrenes enguany en aquesta temporada com a sub-23. No sé si un, quan arriben cites com la de Corea del Sud, pensa, i si veu d'aquí a 4 anys, per exemple?
Bueno, ja, primer de tot, hi ha un aspecte que no depèn únicament de mi, sinó que ara mateix a l'esquí de muntanya està començant a ser reconèixer internacionalment com a federació olímpica, però tot just acaba de ser reconeguda la federació, per tant, encara actualment queden forces passos perquè a nivell d'esport l'esquí de muntanya estigui reconegut, no? a uns Jocs Olímpics d'hivern. Però sí que jo crec que en un futur, no crec que gaire llunyà, sí que poder els següents Jocs Olímpics no, però els següents ja sí, els de 2026, diguéssim, per tant quedaríem 8 anys, jo crec que ja segurament l'esquí de muntanya s'hi trobarà dins d'aquestes disciplines, no? I més perquè és un esport que cada cop té més adeptes, ja no només aquí, sinó a l'àmbit europeu.
Doncs,
i internacionalment també és així.
Creuarem els dits i a veure si d'aquí a 8 anys et veiem allà amb aquesta nova disciplina. L'última, la temporada com està anant dins d'aquest objectiu que dèiem abans? Estrenes la temporada amb nova categoria després d'haver fet el teu millor any. De fet, et trobes ara mateix desplaçant-te, crec que per competir. No sé quin balanç fas d'aquestes primeres setmanes, de les primeres competicions.
Doncs, bueno, sempre és difícil encetar una nova categoria, no? Perquè no només són diferents distàncies a nivell de volum i tipologia de curses, sinó que també són rivals, diguéssim, més preparats, més acostumats a la distància ja i amb més experiència, no? I sempre, diguéssim, que ets com el cadell de la categoria, no? Sí. Però, bueno, sempre es planteja més com un repte que no pas com una adversitat o dificultat. Llavors, bueno, com totes les, com cada any que s'inicia una categoria, el primer any és més d'adaptació i de veure una mica les coses com van, i a partir del segon any ja és començar a buscar més resultats i bueno, ja, una mica ja se sap més com va tot.
Arribau Portillo, jove promesa, esquiador de la UES. Moltíssima sort, un plaer haver xerrat una estona.
Igualment, a vosaltres, que vagi bé.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
Canviem radicalment de qüestió, deixem a l'Aribau que continuï amb el seu viatge i el que fem és parlar del partit clau del Natació Sabadell de bàsquet a la Copa Catalunya masculina. Els de Miguel Ángel Gómez poden obrir una escletxa de 3 partits ja amb el bàsquet Samà de Vilanova i la Geltrú, el penúltim classificat, i rival directe en la lluita per la permanència dels nedadors a la categoria. És una informació que ens acosta al Joan Blanc.
En el partit de la primera volta, els sabadellencs van superar 64-56 al Sama, a les Naus. Ara tornen a afrontar un partit clau, però a domicili, en una pista que s'està demostrant molt complicada aquesta temporada. Miguel Ángel Gómez, el tècnic del club, recupera Marc Uller per aquest partit i assegura que, més enllà del bàsquet a Baraix, el més important i, per tant, el primer objectiu és assolir la victòria.
La primera opción que pasa por la cabeza es la de la victoria. Yo pienso que es el único que podemos pensar en este momento para salir muy reforzados de esa jornada y luego poder ir al campo de Martínez con cierta tranquilidad.
Un partit que es jugarà demà a 8:15 del vespre a Vilanova i la Geltrú. Per diumenge a les 6 de la tarda quedaran els altres dos equips de la ciutat. El bàsquet Pia rep l'Esparreguera, líder invicte d'aquest grup 1 i clar candidat a l'ascens. A les files dels del Baix Llobregat hi ha Rubén Morales, l'MVP de l'últim All-Star de Copa Catalunya i jugador referència d'aquest equip. Els sabadellencs tenen la il·lusió de trencar aquesta condició d'invicte de l'Esparreguera. Amb tot, Òscar Cervantes, tècnic dels de Can Colapi, afirma que hauran de fer un partit perfecte, sobretot en defensa, ja que a banda de Morales, el rival té molt més potencial.
La intenció d'aquesta, vull dir, sabem que aquí no podem descansar molt cada cara en cap jugador, perquè si t'escuides tu, et poso un altre pel dia i te les pot, és aquí molt complet, però sí que la nostra intenció és que ens hem de defensar molt bé
i al grup 2 de la Copa Catalunya, el Sant Nicolau s'enfronta al millor equip del grup, el CC de Barcelona. Tot i no anar primers, els barcelonins tenen molt potencial i només han encaixat 2 derrotes en el que portem de temporada. Els de Diego Martínez van mostrar símptomes de millora en l'última jornada i volen seguir amb aquesta progressió tot i l'entitat del rival. El tècnic té clar que l'objectiu de cara a diumenge és intentar competir fins al final.
Que volem competir fins al final, està clar que juguem a casa i hem de començar a fer-nos fort a casa nostra i estem convençuts que farem un bon partit. Si ens guanyen, que ens guanyin perquè tenen més qualitat, no per l'actitud, que això ho tenim claríssim. Plantejarem el partit el que deia abans, per córrer més, per ser més agressius i intentar notar més i marcar una mica al principi del partit perquè ells es posin nerviosos i no poden jugar al seu joc.
El Sant Nicolau continua amb baixes importants per aquest compromís contra el CC que es jugarà diumenge al pavelló del carrer Jardí.
I del bàsquet al motor i de la satisfacció i el reconeixement per Sergi Giralt després d'haver participat amb èxit al Rally Monte Carlo de cotxes clàssics. Era la primera vegada que el pilot sabadellenc hi prenia part en aquesta competició mítica dins del món de les quatre rodes i ho va fer com a copilot del David Nogareda. Després d'un mal inici van protagonitzar una gran remuntada acabant el 24è de 310 cotxes que hi van prendre part i en aquest sentit Sergi Giralt ha valorat molt positivament aquest resultat, entre altres coses perquè els ha permès liderar la classificació de cotxes novells. Un dels objectius del pilot local era poder arribar l'últim dia de competició per poder fer l'ascensió al port de Torini amb una gentada de por, nevant i de nit, condicions que agraden i molt al sabadellenc. Nogareda i Giralt van treure el millor d'ells mateixos i van acabar setents al cim d'aquesta muntanya amb més de 40 revolts. Un seguit d'actuacions que no han passat desapercebudes per ningú. Tant és així que al finalitzar el Rally Monte Carlo d'enguany, el pilot local ja va rebre una excel·lent notícia, la confirmació que podran tornar a participar en aquesta prova el 2019. Evidentment, el Giralt content com un gínjol.
Aviam, jo vaig dir que quan si estava en el podi de Barcelona, a la sortida del podi de Barcelona, amb tot el que vingués ja seria un regal, no? Per mi que Monte Carlo ha sigut especial, per suposar. Però estic molt feliç perquè només arriba al final i em va assegurar que l'any que ve tornarem. No? I per mi això és el millor premi, ensenyar que la feina s'ha fet ben feta.
Feina ben feta del Sergi Giral. Ara toca descansar uns dies i també tornar-se a posar la granota de feina, ja que el primer cap de setmana de març afrontarà el Rally Catalunya de cotxes clàssics, una altra de les cites importants de la temporada i en la qual Sergi Giral espera lluitar directament per la victòria. Amb aquest apunt de benzina, de motor i de cotxes clàssics arribem gairebé a les 3 amb el Toni González enviant-vos un petó ben gran des del control de so. Més informació, com sempre, a radiosabadell.fm o arroba radiosabadell al Twitter. Que vagi molt bé, una abraçada, us deixem amb el Parlem d'Òpera. Adéu-siau!
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.